tots, de nou, en aquest curs que, a veure, se'ns ha fet, com que aquest estiu ha estat tan estrany, ens ha fet com si no hi haguessin tantes vacances com altres vegades i que ens hem tornat a trobar més sovint del que ens pensàvem. Però vaja, voldria primer de tot excusar la presència del doctor Marcel Mauri, que venia de la Universitat Pompeu Fabra, perquè justament ell està adscrit al Vicerrectorat de Responsabilitat Social i és el delegat dels alumnes respecte del rectorat. I justament avui hi ha vaga d'alumnat en les universitats i en els instituts i en el doctor Mauri li ha tocat quedar-se a la Universitat Pompeu Fabra i tampoc hi ha hagut temps de buscar una altra persona. Però sapigueu que la Universitat Pompeu Fabra ens acull, ens sent i ens acompanya en tot el que fem. Doncs, en aquest entranyable teatre principal, que ja és una mica com casa nostra, com la inauguració de tots els cursos, tinc l'honor de presidir l'aula en aquests moments, en aquest 12è curs que anem a encetar. Us presento la resta de components de la taula, que sí que estan aquí presents, la senyora Montse Amorós, que és coordinadora de FOPA. Recordeu que FOPA és l'entitat que acull totes les aules d'extensió universitària de la qual formem part i que també ens acull, ens assessora, ens guia. Després, a la meva dreta i a la meva esquerra, sense que això vulgui dir res, els alcaldes dels dos Arenys, que aquesta és una cosa fantàstica, de que puguem ser gent d'Arenys de Mar, d'Arenys de Munt, i per què no, també ve gent de Canet i gent d'Argentona, de Mataró, d'Argentona també, encara que no sé si són aquí, però ens consta per les inscripcions. Doncs benvinguts tots i sapigueu que aquí us podeu sentir com a casa, com crec que ja ho experimenteu. Doncs el senyor Stanis Fors, que serà el que ens encetarà el curs, i el senyor Joan Rabasseda, alcalde d'Arenys de Munt. I, finalment, el doctor Joan Manuel del Pozo, professor de la Universitat de Girona, que ens dictarà la lliçó inaugural d'aquest curs 2014-2015. No és cap secret que ens trobem vivint uns temps inquietants, amb més preguntes que respostes. Una d'aquelles èpoques sobre les quals els futurs historiadors hauran de discutir abastament quan i com va començar a liquar-se una societat que semblava prou sòlida i que fins i tot porta camí de passar de líquida a gasosa, mercès a aquesta fantàstica i una mica espaordidora facilitat per assabentar-nos de qualsevol fet en pocs segons, encara que passi a les antípodes o a la intimitat més profunda de les persones. És per aquestes circumstàncies que ens cal ara, més que mai, mantenir la ment oberta a les interpretacions i explicacions dels que estan més ben formats i més ben preparats, d'aquells que, en definitiva, poden aportar-nos coneixement i reflexió sobre el passat, el present o el desconegut futur. I això és el que estem fent les aules amb el nostre constant dia a dia de conferències, tallers, debats, visites culturals, activitats totes elles destinades a fomentar aquest aprenentatge constant. Avui, després de les intervencions institucionals, escoltarem la primera lliçó d'aquest curs, una interessantíssima conferència del doctor Joan Manuel del Pozo, precisament sobre l'educació en el passat, en el present i en el futur. I per acabar, una mirada sobre el passat en el present en forma de curtmetratge elaborada pels alumnes del taller d'escriptura creativa del curs passat amb un títol suggeridor, Gent d'una altra època. Tots vosaltres teniu ja el programa del primer trimestre d'enguany i podeu valorar en quina mesura us poden interessar les propostes que us oferim, a més d'estar oberts a valorar els vostres suggeriments. Tant de bo aquest 12è curs ens pugui ser profitós en tots els aspectes. Donem, doncs, ja per obert el torn de paraules dels nostres convidats, començant per la senyora Montse Amorós, coordinadora de les aules de FOPA. Gràcies.
Sí? S'aguanta? No sé. Bé, il·lustríssims senyors alcaldes, senyora presidenta de l'aula, membres de la Junta Directiva, professor del Pozo, professors i alumnes de l'aula d'Arenys de Mar. Bé, en primer lloc, jo els voldria agrair moltíssim doncs, la deferència que ha tingut la Junta Directiva en convidar-me a assistir a aquest acte, perquè és la primera vegada que jo sóc Arenys amb, amb motiu d'aquesta obertura. Habitualment acostuma a venir la senyora Montse Lamua, que és la presidenta de FOPA, però per motius d'agenda doncs, ens anem delegant amb tasques, perquè és que és impossible doncs, compartir-nos, o sigui, ni partir-nos ni acudir a més actes d'una manera doncs, puntual. Bé, jo seré verdaderament molt breu perquè l'únic que els hi voldria és, per una banda, és felicitar. Primer, felicitar a l'aula d'Arenys de Mar doncs, per tota la continuïtat que han tingut durant aquests 12 anys d'existència que ja porten amb l'oferta cultural que donen, que només és no solament és una oferta estrictament cultural, sinó que també permet la relació social entre tots els seus components, la participació lúdica en esdeveniments i en actes que són també molt puntuals i, sobretot, l'estar al dia envers a tots els esdeveniments que venen i que cada vegada doncs, ens són més propers i que cada vegada veiem amb més no sé, no tan llunyans. Bé, per una altra banda, doncs, el que els hi voldria també comentar és que no solament les aules en aquest moment ja no solament tenen el perfil d'alumne, de persona que està jubilada, sinó que comencem a veure ja d'una manera cada vegada més doncs, persones, alumne que és ja o bé que està prejubilat o persones que ronden els 45, 50 anys, doncs que tenen unes inquietuds culturals que cada vegada fan que s'apropin més doncs, a un sistema, a una oferta cultural doncs, que els hi pot ser atraient. També voldria ressaltar aquí, doncs, sobretot, la entente que hi ha entre persones, per lo que ha dit la senyora Colomer, de diferents localitats, o solament, no solament el bon saber estar entre els dos Arenys, per descomptat, sinó també amb les altres localitats que són properes. I penso que això doncs, és molt important i també dona idea de la sintonia que hi ha i de lo bona que és l'oferta cultural, el que ofereix a l'aula en aquest moment, que ho ha fet sempre, que ho fa i que ho continuarà fent també. I després, doncs, per una altra banda, també voldria ressaltar que cada vegada més, i això des de FOPA ens en cuidem moltíssim, és de procurar innovar l'oferta cultural que podem donar a nosaltres. O sigui, cada vegada més doncs, estar més al dia de tot el que passa, de com ho podem oferir, de com es pot presentar l'alumnat i també doncs, cada vegada més procurar doncs, que els alumnes de les diferents aules se sentin bé, satisfets de poder assistir doncs, a totes aquestes aules. Bé, comentar-los també que és una cosa molt innovadora, però que estem intentant preparar un projecte intergeneracional que no serà per aquest curs, evidentment, sinó pel curs vinent i que estaríem molt contents doncs, que l'aula d'Arenys d'alguna manera hi pogués participar. I bé, només felicitar-los per la seva opció, per la seva tria com a alumnes de l'aula d'Arenys de Mar i els hi desitjo sobretot un molt bon curs.
Hola, ara l'il·lustríssim senyor Joan Rabasseda, alcalde d'Arenys de Munt.
Moltes gràcies, bona tarda, veïns i veïnes d'Arenys de Mar, d'Arenys de Munt i de la comarca, que ja he vist que aquí quan sortien noms, de Canet i Mataró. Gràcies per convidar-me un any més en la inauguració de l'Escola d'Extensió Universitària. Amb la presidenta de l'Escola de l'Aula d'Extensió Universitària, la coordinadora, l'alcalde d'Arenys de Mar, amb qui hem coincidit a l'entrada, si no només hem vingut a l'hora i tot, i el doctor del Pozo, per convidar-me i per convidar-me a adreçar-vos unes paraules un altre any. Unes paraules en aquest context d'una aula d'extensió universitària que tenen una presentació molt maca a internet, molt maca perquè parla de les persones adultes interessades en la cultura, en l'adquisició de nous coneixements i amb aquesta reflexió que ara també apuntava la coordinadora, aquesta voluntat d'innovar, no? Que tot aquest món tot va molt de pressa, la societat líquida que feia referència la presidenta de l'aula, tot canvia. I llavors aquesta adquisició de coneixements que forma part d'una manera d'enriquir-se com a persona i d'anar fent camí en aquesta vida. Aquí és ben segur que en aquest curs escoltareu professors especialistes amb aportacions realment que seran molt bones. I també arran avui de que començarem amb aquesta conferència que ens apuntava de l'educació ahir, avui i demà, de passat, present i futur, pensat, doncs mira, avui les paraules que m'han convidat a adreçar a l'auditori, una mica farem servir aquest guió. Jo molt content de ser aquí, amb l'alcalde d'Arenys de Mar ens veiem sovint, però a més sé que en aquesta aula d'extensió hi ha 30 o 40 veïns d'Arenys de Munt que també segueixen el curs. Per tant, doncs, un honor també poder-hi participar i saludar els convilatants. Amb aquest fil argumental que es deia, recordo l'any passat que vaig portar aquí una cita sobre aquests dels clàssics, sobre els adults i el sentir-se jove i l'esperit jove. Llavors hi havia alguna altra persona que tenia un parlament i t'aportava la mateixa cita i ens vam una mica trepitjar, diguéssim. No? Llavors, va, aquest any, en comptes d'una cita d'un clàssic, parlaré d'una cançó. Quina cançó? Doncs aquella que no sé si coneixeran, però també l'havien versionat altres autors més moderns, una que es diu Gràcies a la vida que m'ha dado tanto. Aquesta cançó, Gràcies a la vida que m'ha dado tanto, és xilena, està inspirada en una cançó folclòrica i la cantant, la Violeta Parra, la va transformar gairebé en un himne humanista. Dic un himne humanista perquè diu això, no? Gràcies a la vida que m'ha dado tanto, m'ha dado el sonido y el abecedario, les lletres, les paraules amb què pensem i declarem. Una aula d'extensió universitària treballa amb aquesta línia humanista, amb aquesta línia de reflexió, amb aquesta línia de la cultura i de l'abecedari. I avui, com ens dèiem, parlant i parlarem i escoltarem de l'ahir, l'avui i el demà, he pensat, reflexionem una mica sobre la memòria. Què és la memòria? Per què cada vegada que ens fem grans sembla que recordem més coses de la infància o d'anys enrere que no pas el que hem fet la setmana passada o l'any abans? No? Ens recordem més del que fa molts anys del que és més recent. O per què el temps sembla que vola més, que va més ràpid a mesura que ens anem fent grans? Jo no arribo a aquests 60 que comentava, però tampoc falta tant, diguéssim, no? Llavors, però ja ho percebo, això, no? Ostres, les setmanes passen volants i a vegades te'n recordes més de situacions històriques que no pas més recent. I clar, com que aquest món tot està estudiat, doncs la memòria també hi ha gent que l'estudia i té uns comportaments com molt curiosos, no? Hi ha la memòria recent i la memòria remota. Aquesta memòria, aquesta capacitat d'emmagatzemar informació i després recordar-la en un moment determinat. I els records, no? Perquè ara ens en recordem determinades coses i en altres moments no. A la literatura també hi ha clàssics, la recerca del temps perdut d'en Proust, que comença que està berenant, suc una magdalena amb una infusió de te i l'olor de la magdalena en el te li recorda la infància i a partir d'aquí comença la novel·la. Moltes vegades entrant en un espai, amb una olor, un color, això fa que recordem que són coses de fa molts anys i el més recent, doncs, a vegades ens n'oblidem, no?, que vam fer. Clar, la memòria, què ens en recordem? Les coses que ens impressionen, que ens impacten o les que fem molt repetidament. Aquí si no sé, els especialistes, un exercici que van plantejar, si ara ens preguntéssim què fèiem nosaltres el passat 11 de setembre, que hi havia aquella manifestació a Barcelona, igual ens en recordem perquè no fa masses dies, però si ens diuen què fèiem per Sant Martí de l'any passat, que és el patró d'Arenys de Munt, a Sant Zenon de l'any passat, el patró d'Arenys de Munt, què fèiem? Però si igual si no vam fer res especial ja no ens en recordem. En canvi, si preguntem i què fèiem l'11 de setembre de l'any que van caure les Torres Bessones? Però igual, no, aquell any ens en recordem que estàvem o dinant o estàvem a tal lloc i ens van avisar que als Estats Units ha passat això i com que se'n va parlar molts de dies, ens en recordem. Una cosa és impacte, ens en recordem. Llavors aquest disc dur que tenim tots, els primers records que hi ha, els de la infància, són els que es van començar a posar allà en els calaixets i són els que han quedat més ben soldats. A mesura que ens anem fent grans, que vivim moltes coses, les coses més del dia a dia, si no és que hi ha un impacte, ens en acabem oblidant, no? totes maneres, això també és, dona fenòmens curiosos, no? Perquè en aquest cas de les Torres Bessones o similars, sociòlegs han anat, per exemple, a una escola la setmana següent i dieu, feu una redacció explicant on era i què fèieu el dia que van impactar els avions de les Torres Bessones. I els alumnes ho fan. Posen nom, telèfons, DNIs, etc. Passen 5 anys i tornen a cridar els alumnes i els diuen, digue'm què feies el dia que van caure les Torres Bessones. I n'hi ha que expliquen el mateix relat i n'hi ha que l'expliquen adornat, canviat, exagerat, depèn de caràcters, i fins i tot, això llegia un article interessant que deia quan el sociòleg que li ensenyava, doncs mira, fa 5 anys vas escriure així. Deia, no, és mentida, m'heu falsificat el que deia jo fa 5 anys, no? I a vegades ens acabem creient els records, els anem modulant i anem transformant la nostra realitat. Bueno, m'han dit que no m'allorgués gaire, no? Això és que s'haig d'apassionant, però a veure, doncs el més antic ha quedat més ben soldat en la memòria i a vegades ho tenim més fàcil de recuperar i el temps passa de pressa, doncs per què passa de pressa? Perquè la velocitat del temps es genera en la memòria i a mesura que ens anem fent grans jutgem el temps en funció del nombre de records que passen i de la seva intensitat. Aquesta és una missió, una visió, i l'altra hipòtesi és que, clar, per un nen de 4 anys, passar un any és el 25% de la seva vida. Per una persona de 80 anys, un any és una part molt petita de la seva vida, i per això passa més ràpid, perquè passar, si tens 10 anys, passar de 10 a 11 és un 10% més. Ara, passar de 80 a 81, l'increment és poc i sembla que passi més ràpid. En qualsevol cas, el que és important és viure el present i gaudir del present i la memòria, i sobretot quan estàs en temes d'educació, penses, això és interessant, m'agradaria recordar-me'n, i a vegades ens passen uns dies, no te'n recordes, però això ens passa a tots. El passat ja ha estat, el present el vivim, el futur no sabem què passarà i no sabem què passarà ni avui a la tarda, a la nit mateix, ni demà, ni el 9 de novembre, no? Hem excusat el doctor Mauri perquè ho tenim a tocar un mes i encara no sabem què passarà. Estic ben segur que d'aquest auditori molts desitgem que passi el que esperem que passi, però què passarà no ho sabem mai. El fer pronòstics sempre és arriscat. Avui fer un pronòstic així de futur immediat, en el sentit que, per exemple, escoltarem una conferència magnífica del doctor Del Pozzo, tinc moltes probabilitats d'encertar-la. Coses ja més llunyanes és més difícil, però amb aquest fil d'ahir, avui i demà, sí que acabo i acabo amb una reflexió que m'agradaria que compartissin amb mi. Una reflexió molt senzilla, una reflexió que diu, mira, el passat és història, el futur és un misteri. El passat és història, el futur és un misteri, el present és un regal i per això en diem present, que per molts anys puguem gaudir del present de l'aula d'extensió universitària. Moltes gràcies.
I ara té la paraula l'il·lustríssim senyor Stanisports, alcalde d'Arenys de Mar, que a més és l'encarregat de donar per iniciat el nostre curs 2014-2015 d'enguany.
Molt bona tarda a tothom. Alcalde d'Arenys de Mur, Joan Rabasseda, regidor de Cultura, Joan Miquel Llodrà, que el tenim aquí, primera fila, amagadet, el tenim allà, coordinant-ho tot. Doctor Joan Manuel Del Pozzo, doctor de la Universitat de Girona. Mercè Colomer, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària i activista cultural dels dos Arenys. Montse Amorós, coordinadora de totes les aules d'adults. Aranyencs, aranyenques, maresmencs i tota la gent que ens heu volgut acompanyar aquí, membres de la Junta, exmembres de la Junta i expresidents de l'aula, avui inaugurem el dotzè curs. 12 anys, que com deia la Mercè quan arribava, només me n'he perdut un que era l'any passat, que justament vam anar a Madrid i no vam treure res, com sempre. Però 12 anys, doncs, que esteu aquí, que compleix l'aula d'extensió universitària. 12 anys els que compliu tots vosaltres com a membres i com a part integrant d'un projecte que, lluny de decaure, o si més no de mantenir-se, no fa res més que créixer curs rere curs. Aquest nou curs, 2014-2015, que avui enceteu, i que tinc l'honor d'inaugurar i que ja ho diré al final perquè la Mercè està preocupada, perquè com no ho digui no podeu seguir la conferència ni les classes. Espero que no sigui l'últim d'inaugurar, Joan. Espero que no sigui l'últim, que podem inaugurar un i l'altre. Allò que no ens hem posat, allò que ens has posat a l'esquerra i dreta, ho has fet malament, això. Perquè jo estar a l'esquerra d'ell, mai a la vida. Jo estic molt més a la dreta que ell, ja ho sabeu. Això ens has posat malament. Amb
no,
això,
no, no,
jo diria que està allà. Ja no dic d'estar a la punta, si teníem que estar a la dreta. Quasi, però, almenys, no. Per l'auditori estem dreta-esquerra, no? Més o menys baixins, doncs. Bé, sapigueu doncs que aquest curs 2014 es presenta doncs, ple de reptes i emocions, no tan sols doncs, per tota la programació tan interessant i que des d'un any a l'altre ja esteu pensant què fareu, sinó com deia abans doncs, l'amic Joan i la presidenta de l'aula, estic segur que aquests moments tan emocionants i que ple de reptes i encara no sabem què fer, l'aula no serà aliena a tot el que passarà i segur que doncs, les xerrades, les conversacions i tot el tema serà una cosa fluent, calenta que tindreu aquí dins. Sapigueu tant que des de l'Ajuntament, com molt especialment des de la Regidoria de Cultura, doncs estan encantats de tenir-vos amb vosaltres i que teniu tot el recolzament. Com em diu moltes vegades el regidor, sou els hostes d'honor del Calissai. Sou, hostes no vol dir hostatges, vol dir que sou, evidentment, sou els que... Ja no és només els dimarts, perquè diu l'aula és els dimarts. No. Ara pots trobar qualsevol dia doncs, fent exposicions, tallers, xerrades, excursions, debats, i per tant, sou, avui aquí estem de prestat, però normalment el Calissai és vostre els 365 dies de l'any. I és que 12 anys es diu ben aviat, però Déu sap el que costen de passar. En 12 anys n'estic segur que n'heu vist de tots colors i segur que tant els membres de la Junta com la resta de participants de l'aula tindreu un munt de coses per explicar i estic convençut que la majoria d'experiències positives d'aquests 12 anys a l'aula. I qui ho havia de dir? Que aquella idea inicial, llançada a l'aire per mossèn Martí Amagat, n'havia d'acabar sorgint una de les entitats més dinàmiques i fermes del nostre poble. I mireu que en tenim d'entitats, Però el que heu aconseguit al llarg d'aquest trajecte, no sempre planer, no és només amb voluntat i amb ganes. I us ha calgut moltes hores de treball i dedicació intensa, absolutament sempre desinteressada, molts esforços i que sé encara el dia d'avui ho continueu esmerçant. Per a mi, però, el més important de la vostra tasca ha estat anar engrescant a més i més gent d'una franja d'edat determinada al principi, però que a mesura que ha anat passant el temps doncs, ha anat baixant. Vull recordar que aquests 12 anys, el qual jo des de l'inici doncs, he estat aquí o com a regidor i que sempre estant o govern, oposició, alcalde, regidor, doncs hem tingut la sort de poder existir, la franja d'edat ha anat baixant i ara ens trobem molta gent que veig aquí, doncs, que, o perquè esteu de vacances uns dies, o perquè heu combinat amb el marit, amb el fill o amb algú, esteu treballant, esteu amb edat de treballar. Fa 10 anys la gent que ens venia potser era gent més gran i ara estem, doncs jo crec que molta de la gent que esteu aquí sou gent que esteu treballant amb actiu i que feu un kit-kat per poder allò desestressar-vos i estar aquí relaxats escoltant avui el doctor del Pozo i qui ens vingui. L'aula, si m'ho permeteu, no només és un referent a l'enriquiment intel·lectual i personal de tots els que assisteixen i participen de totes les seves activitats, sinó que és el punt de trobada de referència a la setmana. I això, encara que ho pugui semblar, no té res ni de frívol ni de superflu. Trobar-se periòdicament, parlar, intercanviar paraules, emocions i experiències és un factor més cap a la cohesió social que tots desitgem, cap a la integració en el si d'una comunitat en la que formem per a tots, tinguem l'edat que tinguem, siguin quins siguin els nostres interessos. És per tot això, i per molt més, que per molts anys a l'aula. Us encoratjo a seguir endavant i a continuar treballant de manera altruista pel poble i al poble. I sou una part indispensable en l'engranatge cultural i social de la vila, i d'això tots, absolutament tots, ens en sortim beneficiats. Per tant, per no fer-te patir més, dono per inaugurat aquest curs de l'aula 2014-2015. Moltíssimes gràcies.
Només em resta agrair a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Arenys de Mar totes les facilitats que ens dona perquè hàgim pogut desenvolupar aquests 12 cursos esplèndids i tan fructífers per tots nosaltres. Moltes gràcies de nou a l'Ajuntament d'Arenys de Mar i especialment a la Regidoria de Cultura. I ara baixarem i té la paraula el doctor del Pozo que ens dictarà la primera lliçó. Sí, són del perill.
Moltes gràcies a totes les persones presents, però molt especialment a la vostra presidenta, als dos alcaldes, per haver honorat aquest acte amb la seva presència i paraules inaugurals. I la veritat és que em sento molt honorat de poder ser la primera conferència, la conferència inaugural, en aquests cursos, en aquest curs d'Arenys de Mar. La paraula inaugural ve del llatí, com gairebé totes les nostres, i la paraula clau és auguri. I auguri era la cerimònia que feien els romans, una mena de cerimònia que en diríem religiosa, però era religiosa civil, que consistia a fer volar uns ocells i veure si aquells ocells pronosticaven, segons els seus rituals, pronosticaven que les coses podrien anar bé o no anirien tan bé. Jo no engegaré aquí uns ocells perquè seria, primer, no ho faria bé i seria antihigiènic fins i tot, però intentaré transmetre-us quelcom que és com un ocell, segons deia un sofista grec molt intel·ligent, Gorgias, que deia la paraula humana és com una papallona, una au, que surt de la boca d'una persona i arriba a l'orella de l'altra persona realment volant per l'aire. És a dir, les nostres paraules en el llenguatge natural s'aprofiten, per dir-ho així, de l'aire, igual que els ocells, per traslladar-se d'un punt a l'altre. Doncs bé, jo voldria posar les meves paraules modestament a fer d'ocells de bon auguri, naturalment, és a dir, de bona sort, d'una bona navegació, per dir-ho així, del vostre curs durant aquest temps 14-15. El tema que se'm proposava, que vam acordar amb la vostra presidenta, era l'educació ahir, avui, demà, com s'ha recordat abans i com segurament teniu anunciat en el vostre programa. Podríem resumir-ho encara més i dir l'educació sempre. I aquest sempre tindria, i és el que em permet ja anar entrant en matèria, dos sentits. L'educació sempre en la història, però també l'educació sempre en la vida de cada persona. I voldria aturar-me especialment en aquest punt, perquè és cada vegada més important en l'educació d'avui i ho serà més en l'educació del futur, de manera que ja comencem a dir alguna cosa del transcurs històric de l'educació. Ara ja és un tòpic, és a dir, una veritat d'aquestes que se sent fins i tot massa, el concepte d'educació al llarg de la vida de les persones. Moltes persones creuen que l'educació només és una activitat formal que es fa a les escoles dels 3 anys, ara, en el nostre país, dels 3 anys fins als 16 de manera obligatòria, però també s'hi pot entrar abans dels 3, a les escoles infantils, o llars d'infants, o escoles bressol, o continuar després dels 16 en l'educació superior, batxillerat i cicles formatius i universitat. De tal manera que l'edat de formació cada vegada s'obre més. Però moltes persones creuen que, en tot cas, educació només és el que es fa dintre dels centres educatius, del nivell que siguin, i, per tant, que com a molt, normalment arriba fins als 25 anys, més o menys. Gravíssim error. L'educació és una realitat humana que abasta tota l'existència, tota la vida. De fet, l'ha abastada sempre, però ara en som conscients. I hem passat una temporada, els últims 20 anys o 25, quan es va començar a parlar d'educació al llarg de la vida, que la gent deia ens hem d'anar formant al llarg de la vida perquè les feines canvien tant que per poder treballar i produir millor necessitem reciclar-nos, que es deia. De tal forma que la idea ha quedat per moltes persones com si educar-se al llarg de la vida només fos millorar per al treball. Cosa que està bé, jo no dic que estigui malament, però que és pobre, perquè en realitat hauríem de parlar, la meva proposta és que aquest tòpic educació al llarg de la vida l'ampliem i parlem d'educació al llarg en el temps i a l'ample de la vida. I què vol dir aquest ample? Vol dir en totes les facetes de l'existència humana. No només la laboral, que és molt important, no només la laboral, sinó també la cultural, la social, l'estètica, la política, totes les que, per dir-ho d'una manera, la vida humana possibilita. I aquesta capacitat d'anar-nos educant no és cap broma. Abans s'ha parlat, amb una imatge, que és molt de l'època, del nostre cervell com un disc dur. La bona notícia és que, llevat de malalties molt greus i molt tristes, el nostre disc dur ens permet a nosaltres com a persones modificar-nos a nosaltres mateixos en positiu, podríem dir educar-nos cada dia més, fins al moment mateix de deixar l'existència. El nostre cervell és un òrgan extraordinàriament plàstic. Què vol dir plàstic? Vol dir que és modificable, que no és mai igual a si mateix, que pot enriquir-se i pot multiplicar les seves capacitats. També pot perdre. És tan ric, és tan immens el nostre cervell que pot tenir àrees que perden i àrees que guanyen. Però el que és segur és que fins que ens morim, el nostre cervell, repeteixo, si no té la desgràcia d'un Alzheimer o una cosa semblant, el nostre cervell està actiu i disponible per fer-nos una mica millors. I voldria invocar aquí aquesta idea de fer-nos una mica millors com l'esperit últim de l'educació. L'educació no és només la transmissió de coneixements, després en parlaré una mica més en detall, però ja anticipo aquesta idea. L'educació no és només la transmissió de coneixements formals, dels que podríem dir de manual o d'enciclopèdia. No, no, no. L'educació és la millora de la persona en tot moment. Quan s'educa algú, el que s'està fent és impulsar la seva millora. I és important també dir una altra cosa, que l'educació té també un concepte autoeducatiu, és a dir, té un concepte reflex, per dir-ho així. No només ens eduquen al llarg dels nostres anys, sobretot de joventut i d'infància, sinó que també ens eduquem. És a dir, cada nen i cada nena arriba un moment que ell mateix va aprenent, de manera, si voleu, relativament inconscient, espontàniament, una noció de la seva pròpia responsabilitat sobre la seva pròpia educació. I a mesura que passen els anys, cada dia és més protagonista ell mateix de la seva pròpia educació. Naturalment, a mesura que la persona es fa gran, això és més i més. Si em permeteu una imatge molt senzilleta, podríem dir que l'educació seria com la criatura, l'entreteniment, per dir-ho així, que consisteix en una criatura posada en un gronxador. Quan la criatura és molt petita, si la seus en un gronxador, necessàriament només es pot moure si un de gran l'impulsa. Diríem que ella no sap gaire, no sap què fer, es deixa impulsar. Però bastant ràpidament la criatura aprèn que, a més d'impulsar-se, o sigui, de rebre l'impuls que li dona la persona gran, ella també, la criatura, es pot autoimpulsar. I llavors fan allò amb les cames per anar pujant cada cop més el gronxador. I la combinació d'aquell que t'ajuda i t'impulsa i de la teva pròpia acció d'impulsar és el resultat d'una bona tarda de gronxament. Doncs bé, l'educació també és el mateix. És a dir, els mestres, els professors, les persones que tenen o tenim la feina d'estimular el creixement dels altres, de fer-los millors, hem de comptar. Cal que comptem amb que cada un dels educants també s'eduqui a si mateix. I això que ho podem dir també dels nens i nenes, naturalment de les persones que ja no som nens i nenes o nois i noies, encara més. Som responsables de la nostra autoeducació. I la bona notícia per a tots els presents és que assistint en aquests cursos esteu fent un acte de responsabilitat autoeducativa. I esteu fent allò que cal, que és que el vostre cervell continuï millorant fins que ens toqui sortir de la vida. Continuï millorant per fer-vos persones encara millors i que pugueu obrir el ventall aquest de l'amplitud de la vida, perquè si tota la vida només heu fet una sola cosa, aquell que només ha treballat, què sé jo, en els taps de suro, o el que ha treballat només en el licor, o el que ha treballat només a la caixa, o el que ha treballat només en això, pugui, sigui a l'època que sigui de la seva vida, pugui ampliar els seus coneixements, les seves habilitats i pugui formar-se en tots els aspectes interessants de la vida, que són moltíssims. Aquesta és una idea, doncs, de l'educació al llarg i ample de la vida, que, repeteixo, és una idea de present i ho serà més de futur, i que apel·la, com dèiem, a la responsabilitat de cada un de nosaltres. Bé, fet aquest preàmbul general per situar-nos en una noció que a mi m'importa molt que tinguem clara, la noció àmplia d'educació. L'educació, naturalment i de manera formal i que duri molts anys, es continua fent a les escoles. Però l'educació és alguna cosa més que la pura escolaritat. L'educació està en la família, l'educació està en el barri, l'educació està en la ciutat, l'educació està en la feina, l'educació està en la circulació i en el transport, l'educació està en tots els aspectes de la vida. Ara mateix estem fent un acte educatiu no només perquè escoltem unes idees suposadament interessants, que això és evident, s'assembla molt a un acte educatiu formal. I dius, home, sí, sembla clar que, per exemple, un servidor, modestament, estic fent l'acte educador de transmetre unes idees, valgui la redundància, sobre l'educació. Però els que esteu aquí asseguts, què esteu fent? Doncs els que esteu aquí asseguts, pel sol fet d'haver vingut puntuals, que he quedat admirat de com hem començat a les 6 com si fóssim suïssos, d'haver vingut puntualíssims, i d'escoltar amb el respecte i l'atenció que escolteu, la bona notícia és que m'esteu educant a mi, pel sol fet d'estar aquí atentament escoltant. Jo sortiré d'aquesta sala més ben educat del que he entrat perquè hauré rebut el regal de la vostra atenció. el regal del vostre respecte. Si en comptes d'estar escoltant tan atentament com ho feu, estiguéssiu aquí parlant pel mòbil, tirant-vos papers, cridant, menjant pipes, etc., jo marxaria d'aquí com un cuc. Pensava, ai, mare, on t'has ficat? On t'has anat? Aquesta gent no et respecta, no els interesses absolutament gens. Dic això per què? Perquè tots els actes de la nostra vida, fins i tot un acte tan aparentment passiu com és escoltar atentament, són productors d'educació. L'educació està perfectament i permanentment fluint d'un costat cap a l'altre en la nostra vida. Ens estem educant encara que no ho sapiguem. Com aquell personatge de Molière, que es va fer ric de cop i va pensar, home, no en tinc prou de ser molt ric amb diners, també m'agradaria tenir prestància i guanyar-me el respecte de la gent, aleshores necessito adquirir coneixement i cultura. Va llogar un preceptor, se'n deia aleshores, professor, diríem ara, un professor particular, i aquest professor li ensenyava, entre altres coses, la gramàtica, la retòrica, i un dia parlaven de les diverses maneres d'expressar-se. Una d'elles, per exemple, la poesia. I deia, la poesia és aquella forma d'expressar-se que consisteix en medir les síl·labes que estàs posant en cada vers i procurar que cada vers rimi amb els altres, en consonant, en assonant, etc. etc. Hi ha també la prosa, i la prosa és el parlar espontani, i l'escriure espontani, sense regles, sense mirar les síl·labes, sense mirar les rimes. I el Messia Jordan, que era el que rebia la lliçó, li diu en el seu preceptor, diu, però així, quan estem parlant ara vostè i jo de qualsevol cosa, jo estic parlant en prosa? I l'altre li diu, sí, esclar. I diu, oi, quina il·lusió, tota la vida parlant en prosa sense saber-ho. És a dir, atenció, tingueu la il·lusió de saber que tota la vida us esteu educant i esteu educant els altres. És a dir, que el que podríem anomenar la interacció humana és una interacció educativa, perquè emetem cap als altres sempre o un tipus de missatge que els fa millors o un tipus de missatge que els fa pitjors. Quan travessem un semàfor en vermell, encara que no vinguin cotxes, si hi ha algú que ens veu, sobretot si és un nen, estem transmetent un missatge deseducador. Mentre que si esperem que es torni verd, i un nen ens veu, estem transmetent un missatge educador. Només pel fet aquest. Per tant, fixeu-vos com l'educació està sempre amb nosaltres. És més, podem dir que si l'ésser humà ha arribat a ser el que és perquè des dels milions d'anys enrere s'ha educat. Hem estat animals, perdó per l'expressió, però sabeu que som animals racionals, tenim una base animal, hem estat animals que hem sabut educar-nos des de fa molt i molt temps. I gràcies a aquesta transmissió educativa, sobretot pel llenguatge i per l'actitud cooperativa, la humanitat ha anat millorant. I si em permeteu, en aquest context tan seriós i formal, els professors de vegades ens permetem de fer un acudit de professor, que són aquells que es riuen per caritat, sisplau. Li pregunta l'un a l'altre, escolta, com pot ser que l'home, la persona humana, sent el que és, vingui del mico? I l'altre contesta, sí, de mica en mica. Efectivament, lentament, molt a poc, en mil·lennis i mil·lennis i mil·lennis d'evolució, l'ésser humà ha anat transmetent tot allò que aprenia en els seus descendents. Ha estat educant. Però compte, d'escoles, en el sentit que les coneixem ara, fa relativament poc temps que n'hi ha. I amb això ens anem ja de ple a què era l'educació ahir, fer unes quantes pinzellades. Mireu, en l'ahir més llunyà, és a dir, en èpoques que ens aniríem més enllà dels 10.000 anys abans de Jesucrist, inclús més enrere, l'educació no existia formalment. No se sap que hi haguessin institucions formals. Però existia realment, perquè ja la humanitat havia après feia molts i molts mil·lennis a parlar. I en aquest parlar la humanitat transmetia contes, transmetia mites, transmetia idees, transmetia habilitats, maneres de fer per poder treballar, per poder caçar, per poder cuinar, etc. I en aquesta transmissió, evidentment, hi havia educació. El que passa que era una educació que es basava exclusivament en el contacte espontani dintre de la família o de la tribu i tenia com a base principal la paraula oral. No hi havia escriptura, l'escriptura és relativament recent, com saben, d'aparició, uns 3.000 o 4.000 anys com a màxim. Doncs bé, abans, pura paraula oral, en el contacte directe, una educació que podríem anomenar estrictament elemental i espontània, gens elaborada, però molt efectiva, perquè permetia anar acumulant aquesta experiència que després ha enriquit la nostra evolució. Però d'aquest ahir tan llunyà que li hem de donar molta importància, hi ha dues lliçons molt importants per nosaltres avui i per sempre. I les dues lliçons es diuen la importància del llenguatge natural. Gràcies al llenguatge natural som el que som. Això és el que ens ha fet humans. No només això, però de manera principal el llenguatge natural. I segons diuen tots els evolucionistes, paleontòlegs, antropòlegs, biòlegs, filòsofs, etc., tots diuen el mateix, és el llenguatge natural i l'actitud cooperativa. És a dir, la capacitat que hem tingut d'entendre que ens resultava més cooperar amb els altres que barallar-nos-hi. Que si cooperàvem, avançàvem tots. Que si tu fas això i jo faig allò, després ho intercanviem, tots dos anirem més bé. Mentre si cadascú dels dos ha de fer-ho tot, probablement anirem malament i ens acabarem barallant. Doncs bé, aquesta actitud és importantíssima perquè podríem dir que hauria d'inspirar sempre tot procés educatiu humà. Llenguatge natural, actitud cooperativa. Avancem una mica en el temps, però encara estem en l'ahir. I ens anem amb els grecs. Els grecs, que sabeu que varen ser un poble especialment afortunat en una època llarga, doncs, posem 8 segles aproximadament, des de la Ilíada i l'Odissea d'Homer fins al segle III abans de Crist, aproximadament, no, més segles, serien uns 10 segles aproximadament. Doncs bé, els grecs varen crear una cultura extraordinària, de la qual nosaltres encara avui vivim en bona mesura. I els grecs, entre altres coses, varen ser grans educadors. Ells sí que ja tenien el que més o menys s'assemblaria a una escola, que de fet en deien gimnàs, perquè era una escola on l'activitat esportiva era molt important. Però allà també s'hi feia l'activitat que nosaltres ara en diríem pròpiament escolar. Però basada en uns punts que veureu que són relativament diferents dels nostres. La paraula primera que explicaria l'actitud educadora dels grecs és la paraula paideia, que significa cura del nen, però també significa cultura. I això és important per dir el següent. Per als grecs, educar no era només educar en coneixements molt estrictes i formals, com principalment passara a les nostres escoles, sinó que per als grecs educar era fer activitat cultural. La cultura que ells tenien, que era bastant extensa, que incluïa en un lloc molt destacat l'esport, que incluïa en un lloc molt destacat la música, que incluïa en un lloc molt destacat el teatre, la tragèdia i la comèdia gregues. I això era tan important com els números, que també en feien. Sabeu que Pitàgores, per exemple, doncs és un gran matemàtic, però no era només allò de dir, com nosaltres, matemàtiques, gramàtica... No. Esport, cultura, tot això estava dintre del concepte aquest de paideia. En el nostre temps això és una mica diferent, després en parlaré. Però nosaltres potser hem reduït l'educació formal, la de les escoles, l'hem reduït a uns aspectes molt seriosos, entre cometes, considerant que la cultura és una mena de complement extern, gairebé un ornament, que ve de més a més i que per l'educació no importa massa. Cultura és una cosa de gent gran que saben una mica de música i van a concerts, però no som un poble que visqui la cultura amb la intensitat que necessitaríem. I que els grecs sí que la vivien. Curiositat interessant també, els grecs tenien com a llibres bàsics, el que avui en diríem manuals d'educació, la Ilíada i l'Odissea. És a dir, la base de la seva formació era el coneixement d'uns textos literaris d'una qualitat extraordinària, plens d'històries fictícies, de déus que es barallaven, de déus que ajudaven els uns i anaven contra els altres, d'adulteris, de tota mena. És a dir, era una mena de vida plena la que hi havia dintre d'aquests llibres i els nens i nenes grecs, no tots, val a dir-ho, i sobretot més els nens que les nenes, perquè els grecs eren masclistes, s'alimentaven dels llibres d'Homer. Per tant, fixeu-vos bé, vivien la seva educació immersos en la cultura literària d'Homer i en l'activitat cultural del teatre, de la música, de l'esport, etc. Això estaria dintre aquest concepte de paideia, però hi ha més conceptes que interessen també per entendre el que era l'educació en aquella època. Un altre concepte és la polis. Polis, pels grecs, és la ciutat. Un poeta del segle VII abans de Crist, Simònides, va dir, deixeu-m'ho dir en grec, que en una lliçó inaugural sempre queda bé, parlàvem en grec o en llatí, polis andra didaskei. La ciutat ensenya els homes. Val a dir que com que eren masclistes, andra vol dir home masculí. Si hagués pensat en les dones, que no hi pensaven, hauria dit anthropos, perquè anthropos és el genèric home i dona. Bé, critiquem-los aquest defecte, encara no havien arribat a l'altura de reconèixer la igualtat d'home-dona, però per aquells que ells consideraven que eren els primers, que eren els homes, la ciutat era el seu educador. Què vol dir que la ciutat era el seu educador? Que l'activitat cívica era tan important per formar les persones com el que es feia dintre del gimnàs. És a dir, el fet d'anar a l'àgora i de discutir i de votar i d'intervenir en els assumptes públics era en si mateixa estrictament educadora. Aquesta és una grandesa, per dir-ho així, de la cultura grega i de l'educació grega, que jo crec que ens hauria de també inspirar nosaltres. Justament d'aquí un mes hi ha un congrés a Barcelona de ciutats educadores. La idea de ciutat educadora, que es va posar en marxa arran de les Olimpíades a Barcelona, vol això. Vol que fer prendre consciència a la ciutat de la seva capacitat educadora i activar totes les capacitats que dintre de la ciutat poden millorar la vida de les persones i fer-les, per tant, créixer educativament. Tercera paraula que també és interessant en la cultura grega, la cultura educativa grega. La paraula és una mica lletja, fins i tot, és una mica malsonant. Fins i tot, si em permeteu, veuré una mica per poder-la dir bé. És una mica llarga. La paraula és calocagacia. Calocagacia. És aparentment lletja, però és preciosa de concepte. Mireu, calocagacia és una paraula abstracta formada de dos adjectius, calos, agafós, i al mig caí, que vol dir i, en grec. Calos, en grec antic, significa bell, en ve alta, formós, que té bellesa. I agafós significa bo. I calocagacia seria la fusió de la qualitat de la bellesa i la qualitat de la bondat. És una paraula intraduïble. Hauríem de fer una paraula que fos, que ens lliga malament, bellesobondatia. O bondatobellesia. No ens surt. La traducció que jo donaria més aproximada, i que amb algun col·lega hem discutit i ell no hi està massa d'acord, però a mi em sembla que sí que és bona, seria la noció d'elegància d'esperit. Què voldria dir elegància d'esperit? Voldria dir, per al concepte d'elegància, bellesa, la valoració de la bellesa en ve alta. I per l'esperit, la qualitat ètica o moral, la bondat. Ells buscaven, en l'activitat educadora dels seus nois sobretot, ells buscaven fer-los bells i bons, formosos i bons a la vegada. Que és bonic, perquè fixeu-vos bé que en la nostra noció d'educació la bellesa i la bondat, bueno, no és que hi estiguin en contra, evidentment, les escoles no hi estan en contra, només faltaria, però no és el principal. El que sembla principal en la nostra educació avui és saber matemàtiques, saber anglès, saber llengües, etc. Bellesa i bondat, bueno, poden considerar cosa de poetes, diríem. Però no és cosa de professors. Els professors estan per coses més la seva lliçó. Si tu vols fer persones plenes, que és el que busca l'educació, les has de formar en la bellesa, la corbateta, el collaret... No, l'elegància d'esperit. Que és tant el de calocagacia, que quan te l'expliquen la paraula ja et sona més bé. Tot i que la paraula, com dèiem, és una mica llarga i lletja. Logos, que és una paraula que ha quedat, s'ha fet servir molt. En grec, logos vol dir diverses coses a la vegada, però els grecs consideraven que en el logos hi havia el secret, per dir-ho així, del creixement de la persona. La persona, per poder posseir el món, per dir-ho així, havia de ser una persona que connectés amb el logos. Què seria connectar amb el logos? Connectar amb els conceptes, amb les idees i dominar les paraules que les porten. I donaven una extraordinària importància a l'expressió de la paraula perquè consideraven que en el llenguatge, i ho consideraven amb encert, que en el llenguatge humà hi havia el dipòsit de tota mena de valor. Cosa que connecta amb el que direm després del nostre temps, la importància del llenguatge. Bé, deixem aquí la mirada cap a l'ahir. Hem vist dues etapes, l'etapa primitiva i l'etapa grega, com una etapa de plenitud. I anem a veure què és l'educació avui. La millor notícia de l'educació avui és que s'ha fet universal. Cosa que no podem dir dels grecs. Perquè els grecs, com dèiem, excluïen o limitaven molt les dones. I això, òbviament, era un defecte important que tenien. I també, naturalment, també els nens esclaus no tenien cap opció. Per tant, mireu si era, en aquest sentit, limitada l'educació grega. Ara, els que tenien la sort de poder-hi accedir, doncs, podien disfrutar de tots aquests plantejaments que jo he explicat abans. La millor notícia de l'educació actual, que arrenca de l'època de la Revolució Francesa i de la Revolució Industrial, és que progressivament, ha costat, però progressivament l'educació s'ha fet un dret / deure universal. Ja està escrita solemnament en els drets humans de l'any 1948 de les Nacions Unides i totes les constitucions del món, democràtiques especialment, òbviament, l'estableixen com un dret fonamental de totes les persones a tenir educació formal. Aquesta és la millor notícia. Mireu si és bona que parlant d'aquest disc dur que tenim aquí, en el calaix de dalt, del nostre cervell, fa poc un neurocientífic entrevistat en un mitjà de comunicació deia el següent. Hem comprovat que en els últims 200 anys, que per la història de la humanitat són 2 segons, la història de la humanitat és llarguíssima, en els últims 200 anys, com aquell qui diu abans d'ahir, el cervell humà ha crescut 100 grams de pes respecte als 1.300 que venia pesant des de feia molt temps. I el mateix neurocientífic deia, i això s'explica sobretot per la universalització de l'educació que es produeix en aquest temps i per la complexitat progressiva dels treballs, que obliguen, naturalment, a saber més. I això, la nostra capacitat d'educar-nos formalment i la nostra capacitat de treballar cada vegada en accions més complexes, fa que el nostre cervell creixi. I si creix el cervell, creix la capacitat intel·lectual. I si creix la capacitat intel·lectual, creix la capacitat de posseir el món. Posseir-lo no en el sentit material de la paraula, sinó de fer-nos càrrec del món. Aquesta concepció ara es pot veure estroncada pel que diré després. Però de moment quedem-nos amb aquesta idea positiva. La universalització de l'educació és el fenomen més important del present educatiu, entès el present en un sentit una mica ampli. Però aquest present també té defectes, perquè aquesta gran virtut i valor de la universalitat també té els seus defectes. I és que l'educació s'ha anat posant, justament perquè és filla d'una revolució industrial, s'ha anat posant al servei de la producció econòmica. De tal manera que la idea que per molta gent predomina respecte a l'educació és que en formin el nen i la nena perquè pugui tenir un bon treball. Que sembla de sentit comú? Doncs ho és de sentit comú, però podria ser millor. Perquè jo vull que formin, les meves filles ja són grandetes, però ara que tinc la sort de tenir una neta petita, em fa il·lusió que me la formin no només perquè tingui un bon treball, sinó perquè sigui una gran persona, en tots els aspectes de la seva vida. També el laboral, i tant que sí. Jo vull que tingui un bon treball i ben remunerat. Evidentment, no sóc pas tonto, que deia aquell. Però demano als seus educadors que me la formin integralment. Que no es limitin exclusivament als coneixements més abstractes, més teòrics, i que sigui capaç, ell, evidentment, i tots els nens, ho voldria, evidentment, per tots els nens i nenes, siguin capaços de créixer en una percepció de les enormes i variades possibilitats de valor que té la vida humana, que són moltíssimes. A mi, per exemple, em sap greu que no em formessin per tocar un instrument musical. Ho trobo un defecte de la meva vida. A mi m'agradaria poder... Algú em dirà, bueno, doncs aprenne. Sí, però és que tinc molta feina. I no tinc temps, no he tingut temps d'aprendre. Potser un dia n'aprendré. Però si algú em diu, escolta, la teva vida estàs content? Sí, d'algunes coses sí. Però d'una no n'estic gens content. De no saber música i de no saber tocar un instrument. I per què no m'han hagut d'ensenyar? Jo crec que la música, com molt bé pensaven els grecs, és un element formador de l'esperit humà de primeríssima categoria. Per què? Bueno, perquè crea harmonia, perquè obliga a una certa disciplina o a molta disciplina, perquè normalment t'articules amb altres per fer-ho, per tant té un caràcter social, és a dir, que té una quantitat de virtuts molt importants. I a més, bueno, doncs pot ser un entreteniment agradable com el que més. Doncs bé, es tracta de reconèixer que la nostra educació avui, la formal, està molt concentrada en els aspectes més abstractes i més lligats a la pura producció i a la pura competitivitat. Això ha arribat a un moment lleig de veritat. Quan l'actual llei, promoguda per aquest senyor ministre Wert, diu, en la primera línia del seu preàmbul, que és quan explica el sentit de la llei, que l'educació en el nostre país s'ha d'orientar cap a la competitivitat del nostre sistema econòmic. I algú Pot dir que la competitivitat és dolenta? No. La competitivitat no és dolenta, però és molt menys important que altres coses. I si a l'any 78 la Constitució, que va costar molt de pactar, especialment en l'article dedicat a l'educació, article 27, si la Constitució diu que l'educació, no cito literalment, no el recordo literalment, però molt aproximadament, la idea és l'educació ha d'orientar-se cap a la plenitud de la persona en els seus aspectes individuals i d'articulació democràtica i social. Això sí que és educació. Està molt ben posat a la Constitució. I a mi m'hauria agradat que aquest ministre, que forma part d'un govern que és tan constitucionalista, al moment de fer la llei, hagués mirat l'article 27. I no m'hagués posat la competitivitat per davant del creixement personal i social. Que sí que és veritablement un objectiu principal de l'educació. Per tant, realment, la nostra educació en el present té aquests reduccionismes, que en podem dir, el reduccionisme professionalista, eduquem només per al treball, eduquem només per a la competitivitat, el reduccionisme cognitivista, podríem dir, és a dir, eduquem només per coneixements abstractes, que són molt importants. Jo soc professor de filosofia, imagineu si dono importància a l'abstracció. Jo visc de l'abstracció. És molt important, però, home, no és l'única cosa important. No és l'única cosa important. I, aleshores, aquesta concentració exclusiva en les matèries que formen en coneixements de caràcter abstracte és també un reduccionisme, és a dir, una limitació, un empobriment del procés educatiu. Com també un altre reduccionisme, que és trist, que aquest es deriva també del context social, perquè al capdavall l'educació què fa? L'educació transmet els valors que estan en la societat. I com que des de fa bastants anys en les societats modernes o avançades s'ha implantat aquest corrent de pensament dit neoliberal o ultraliberal molt individualista, l'educació està impregnada d'individualisme. I és molt trist. Penseu que l'any 80 i pocs, 81-82, Margaret Thatcher, a Anglaterra, Ronald Reagan, a Estats Units, varen posar en marxa una bola de neu que ha anat creixent i creixent i que ens ha portat a la desgràcia de la crisi actual. La bola de la neu, de la desregulació financera que ens ha portat a l'explotació de tota la humanitat per part d'uns senyors anònims, a més, que fan infinites quantitats de diners a base d'impedir el progrés social de la majoria de la gent. En uns plantejaments economicistes i individualistes tremendos. Doncs Margaret Thatcher va arribar a formular la següent idea. No existeix la societat, només existeixen els individus. Clar, i una persona podria dir, té raó, perquè jo quan surto al balcó veig individus i no he vist mai la societat passejant-se. Clar, però, si penses això, ets tan curt com ella. Perquè, és clar, cada un d'aquests individus que veus, i tu mateix, és resultat total i ple de la interacció social durant mil·lennis i mil·lennis i mil·lennis. Som el que som, individualment, perquè socialment ens han fet així. Tot el que cadascú de nosaltres pot tenir de bo i també de dolent, tot el que cadascú de nosaltres és resultat d'una permanent interacció amb la mare i el pare en primer lloc, amb els germans, amb els veïns, a l'escola, al treball, al carrer, a la vida social i política. Hi ha una pel·lícula dels anys 60, potser probablement coneguda per alguns o molts dels presents, francesa, L'enfant sauvage, de François Truffaut, que explica un cas real. El cas, en el segle XVIII, d'un nen trobat al bosc, que un nen humà, que es havia criat al bosc, amb la sort que alguna bèstia el devia amamentar, devia menjar arrels, fruites, verdura, què fos, i va anar creixent. I el troben més o menys a l'edat d'uns 12 anys. Naturalment es comportava com una bestiola. El van agafar, el van dur en el millor pedagog de l'època de París. I la pel·lícula explica la història aquesta. I aquest pedagog fa uns esforços extraordinaris per civilitzar el nen, integrar-lo en la vida social. I li dona totes les facilitats, l'estimula tant com pot. La pel·lícula s'acaba malament. El nen fuig cap al bosc i se'n torna a fer de bestiola. Per què? Perquè no s'ha socialitzat quan ho havia de fer. Perquè cada un de nosaltres ha arribat a ser humà de la manera plena que ho és ara, i que ho és des dels pocs anyets, gràcies a la socialització, llenguatge i cooperació. Però som el que som gràcies a estar amb els altres, que ens transmeten els seus valors i que nosaltres incorporem. I després cadascú fa el seu projecte personal. i té dret a tenir una vida individual diferenciada dels altres, però que no oblidi mai que és el que és perquè ha xuclat dels altres llenguatge, cooperació i valors de tota mena. Per tant, en la mesura que fem una educació, com s'està fent ara, de signe molt individualista, estem fent una educació poc socialitzadora. I, per tant, estem fent mala educació o educació insuficient. Perquè és en la cooperació i no en la competitivitat, en la competència, on les persones es fan persones plenes. Bé, aquesta seria l'anàlisi ràpida, molt, perquè no tampoc tenim temps d'entrar en grans detalls, del que seria l'educació del present. I, insisteixo, la gran notícia, la universalitat. Això no ho perdem mai de vista, perquè pensar que tots els nens i nenes en el nostre país poden anar des dels 3 fins als 16 anys, no poden, sinó que han d'anar, a més, a l'escola, i que tenim escoles, en general, he passat algun cas molt especial, molt decents, i mestres i professors, molt bons professionals, cada vegada més. Això és una extraordinària bona notícia. I si dic el que dic com a crítiques és perquè encara podríem ser millors. I perquè la societat ha d'anar prenent consciència que tota ella està implicada en el procés educatiu i que l'educació és molt més àmplia de sentit del que a vegades la visió escolarista ens porta. Parlem una mica del futur en aquesta última part. El futur, i abans s'hi ha fet una referència, no sabem què serà. Podem jugar a fer de profetes, a fer de visionaris, però probablement ens equivocaríem. El futur no el tenim a les nostres mans. I el futur té uns punts, diguem-ho així, de predeterminació que venen del passat. Diríem que el passat humà no passa en va. Avui un dels problemes que tenim en la nostra cultura és que el passat ens fa nosa, perquè estem tan obsessionats a viure el present de manera intensiva, un present consumista, un present molt accelerat, que el passat més aviat ens fa nosa. I considerem que el passat està caducat. Igual que caduquen els iogurts, i ara diu que tampoc, els iogurts. Però el passat humà no caduca mai. El passat humà està viu dintre de nosaltres. Cadascú de nosaltres, en aquest moment, que es faci la següent pregunta. Soc jo alguna cosa més que el resultat dels meus passats? No. Som el resultat del nostre passat. El nostre passat ens constitueix. Veieu si és important. I és important tenir el passat. Mireu la tristesa de les persones amb Alzheimer, per exemple, que per la falla de la memòria greu perden el passat. Altra cosa és que, com es deia abans, la memòria pugui modificar-se, adaptar-se, a vegades falsejar-se i tot, però el greu és perdre-la i no tenir noció del que és el propi passat. El passat, doncs, és importantíssim. I el passat predetermina el futur? Home, no del tot. No el determina del tot, perquè si el determinés del tot, diríem que no hi hauria canvi, i les societats canvien. Què vol dir? Que la llibertat humana intervé en la construcció del futur. Però intervé parcialment, perquè hi ha inèrcies de fons que inevitablement porten a condicionar el que serà el futur. Bé, què hem de dir nosaltres sobre el futur? Home, doncs que tenim la responsabilitat de fer un futur millor perquè la nostra llibertat ens permet intervenir encara que el passat apreti, perquè el passat apretarà en alguna direcció. Però la nostra llibertat ens dona capacitat d'intervenir. Si és així, què hauríem de dir de l'educació del futur? Home, en part es pot deduir del que he dit fins ara. Mantenir i estendre la universalitat de l'educació, això és el primer. És a dir, hauríem d'aconseguir que tota la humanitat, que per desgràcia tota la humanitat no ho té encara, tingués educació des d'etapa infantil fins a etapa juvenil. Si ho podem, en el nostre país, si ho podem estendre, és a dir, si en comptes de 3-16 podem fer 0-18 obligatori, millor. Diríem que la vida humana avui, per sort, s'està allargant i és possible pensar que els nois i noies no cal que acabin les carreres universitàries a 23 o 22 anys, com abans s'acabava. I ara s'acaben una mica més tard i potser un dia s'acabaran els 30 anys. Però és que en viuran probablement 90 o 100 o més. Per tant, l'època d'educació es pot anar estenent sense perjudici, al contrari, tindríem persones molt més ben formades. I què hauríem de procurar? Home, a més de la universalitat, hauríem de procurar l'eixamplament del procés educatiu. No posant més matèries, perquè, esclar, molta gent quan dius això pensen per tant posarem més assignatures. No, sisplau, més assignatures no. Perquè un problema que té l'educació ara és que té massa assignatures. Té un currículum abusivament ple. No és un problema d'assignatures, és un problema d'estil de transmissió dels coneixements, de manera de fer-ho. I probablement aquí l'educació del futur haurà de trencar l'esperit curricular que es diu ara, és a dir, tot coneixement compartimentat i cada vegada posant-n'hi més. Diu, ara posa-m'hi economia, que no em fan d'economia. Diu, i ara posa-m'hi sociologia, que tampoc em fan. I ara posa-m'hi psicologia, i ara posa-m'hi... És impossible, és a dir, si volguéssim transmetre als nostres nens i nenes i noies tot el coneixement, faríem un desastre. Es tracta, per tant, de canviar el plantejament educatiu intentant superar l'esperit de les assignatures i formalitzar el procés en pedagogies creatives, imaginatives, interactives i molt diferents de com ho tenim plantejat ara. Ja hi ha corrents pedagògics que ho proposen, però la veritat és que la inèrcia del sistema és tan forta que de moment estem instal·lats en aquest esperit curricular excessiu. Què hauria d'animar per dintre aquest procés educatiu del futur? Mireu, una cosa que és des de sempre essencial, com he dit abans i torno a repetir ara, el llenguatge natural. Això que estem fent ara, vosaltres escoltant, i gràcies per tanta atenció, i jo parlant. En el llenguatge natural resideix la possessió del món. Som Arenys, figura importantíssima d'Arenys, Salvador Espriu. Hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la Terra. Amb els mots. Els humans hem dominat la Terra, per bé i per mal, perquè a vegades l'estem fent massa malbé, l'hem dominat amb el llenguatge. Wittgenstein, i abans he dit, citaré un contemporani per parlar d'això, de la importància del llenguatge. El filòsof més important del segle XX, a parer meu, sempre es pot discutir si és un altre, però aquest és un dels importants, Wittgenstein, que és, diguem-ne, l'home que passarà a la història del pensament com l'autor del que se'n diu el gir lingüístic, és a dir, el posar de relleu la transcendència del llenguatge humà per poder fer filosofia, per poder fer pensament, té un apotegma, té un dictum, una dita que diu: els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. On món vol dir realitat. És a dir, cadascú dels humans té en el seu cap i per extensió en la seva persona tanta realitat com capacitat lingüística per referir-s'hi. Mireu si és important. Poca capacitat lingüística, poca realitat. Molta capacitat lingüística, molta realitat. Ei, i capacitat lingüística no vol dir xerrar molt. Que llavors hi hauria que serien campions o campiones. No vol dir xerrar molt. Vol dir haver estructurat molt bé en el nostre cervell tota la riquesa del llenguatge, que és moltíssima. La riquesa de l'estructura de les idees, la riquesa dels matisos, la riquesa de les metàfores, de les imatges, de totes les capacitats que té el llenguatge per referir-se al món. Quina bellesa, per exemple, la que es desprèn d'una metàfora que el pensador espanyol Ortega y Gasset va fer servir per explicar la seva noció filosòfica de metàfora, agafada d'un poeta català noucentista molt bo, López Picó. La imatge és la següent. L'espectre d'una flama morta, fixeu-vos les paraules, l'espectre d'una flama morta, referida al xiprer. Pensem en el xiprer. Aboquem la imatge al xiprer. Espectre, per què? Perquè té aquell caire fosc. És fantasmal. D'una flama, perquè té la forma de les flames. Morta, perquè estan quiets. Són els arbres més quiets que hi ha. Quina bellesa tan extraordinària. És a dir, que algú pugui referir-se a aquest arbre dient és l'espectre d'una flama morta, ens dona una pista de la extraordinària grandiositat de les possibilitats del llenguatge humà. Per tant, l'educació del present i del futur ha de recuperar el valor extraordinari del llenguatge natural. Mireu, no m'agrada citar l'exemple que citaré, però el citaré. Ara faré com allò que feia en Peric, el cèlebre humorista, que deia, no és cert el rumor segons el qual, i el deia, esclar. Deia que no era cert, però el deia. Doncs bé, ara jo diré, no m'agrada l'exemple que posaré, però el poso. Les escoles dites de negocis, que és un concepte discutible, però deixem-ho estar, es diuen així, és, on, previo pago de molts i molts i molts calés, es formen les que aspiren a ser èlits directives de l'economia, de les institucions, de la societat i de la política, cada vegada programen més cursos de comunicació i retòrica. És a dir, saben que algú pot ser un brillantíssim economista, un brillantíssim enginyer, un brillantíssim metge, un brillantíssim el que vulgueu, però que si no té capacitat de comunicar el seu coneixement, no tindrà capacitat directiva. No, permeteu-me dir-ho la paraula, no manarà. Serà marginat. I aquell que tingui aquesta capacitat, fins i tot si no té altres habilitats, podria ser que avancés molt en la capacitat d'influir sobre els altres. Per tant, el llenguatge ha de ser recuperat com el nucli, jo crec, de l'educació en el futur. En segon lloc, la formació científica. Fixeu-vos, us està parlant un professor de filosofia i us parla de la importància del llenguatge natural. I algú pot pensar, clar, per aquest la ciència, bé, no té importància. No, 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 la té extraordinària. És a dir, el que està transformant el món d'una manera accelerada és el progrés científic i tècnic. I una persona del segle XXI no pot ignorar la ciència. La ciència és una base de la nostra cultura. I la ridícula divisió entre ciències i lletres que hem sentit tantes vegades és una de les coses que ha fet més mal a la formació dels nostres homes i dones en aquesta societat. Jo quan sento allò, és que jo sóc de ciències. I ho diu una munta així com vulguem dir, a mi aquestes coses que... No, i, bueno, jo els dic, bueno, ningú no és perfecte. O quan algú diu, excusant-se de no fer un càlcul, allò que porten la nota quan han sopat els amics, no és tant. I diu, va, compte, quan es diu, no, és que jo sóc de lletres, imbècil. Clar, és que com pots dir que no saps fer una divisió? Divisió ciències-lletres és una divisió artificiosa i maliciosa. El coneixement és un. I només perquè el coneixement s'ha eixamplat molt hem hagut de fer especialitzacions. Però que trist tancar-se en l'especialització. Altra vegada, es perd l'amplitud de la vida. L'amplitud de matisos de l'existència. Doncs bé, formar científicament els nostres nois i noies, molt important. L'esperit científic d'anàlisi, l'esperit científic de mètode, l'esperit científic de rigor, és fonamental per avançar en el futur. La tecnologia que avança tant i que ens dona tants avantatges i facilitats. Deixeu-me fer un comentari lligat a una idea que ha sortit abans. Deia aquell neurocientífic que el nostre cervell ha crescut tant en tan poc temps. I avisava a continuació. Podria ser que es frenés aquesta creixença del nostre cervell perquè estem delegant funcions intel·lectuals importants en les pròtesis intel·lectuals que són els mòbils, els ordinadors, els GPS i totes aquestes màquines. Ei, i jo els faig servir. Jo he vingut avui fins aquí amb el meu GPS, ho confesso. Però hem de reflexionar sobre aquest fet. Diu aquest senyor, en la mesura que la nostra intel·ligència delega funcions en intel·ligències complementàries, és més, intel·ligències que es aniran implantant, ara ja sabeu que han sortit les ulleres Google, que en diuen, unes ulleres, per les quals pot veure internet. Però és que està a punt d'aparèixer un xip implantable en el cervell pel qual només pensant et connectaràs al Google. Bueno, què vol dir? Que efectivament es crearà una nova intel·ligència artificial i la intel·ligència natural probablement serà perjudicada per aquesta delegació de funcions. Per tant, l'educació del futur ha d'anar molt en compte. Mireu un detall també interessant. Silicon Valley, que sabeu que és el lloc del món on hi ha més concentració d'intel·ligència informàtica, els seus cerebritos, deixeu-m'ho dir en castellà perquè si dic cervellet sembla que parlo de pollastres, els seus cerebritos, és a dir, les intel·ligències brillantíssimes que estan marcant l'evolució de la informàtica i la telemàtica, porten els seus fills a una escola de península que practica un sistema educatiu, Waldorf, molt bo, que exclou l'ús d'ordinadors fins als 13 anys. És clar que la trampa és, home, ja en tenen a casa, d'acord. Però aquests senyors saben que la formació de la intel·ligència natural dels nens i nenes, és importantíssima, perquè des de la intel·ligència natural pots després jugar amb les pròtesis tant com vulguis, però si ets protètic des del començament, acabaràs patèticament protètic. És a dir, acabaràs sent una persona dependent d'artilugis i de màquines. I, òbviament, això jo penso que no hauríem de voler-ho pel cap dels nostres fills ni dels nostres nets, que ens hi juguem massa i, per tant, hi ha un repte molt important en aquesta formació, com deia abans, primer del llenguatge natural, segon de l'esperit científic, que ens faci relativitzar també l'ús d'aquestes eines, perquè és evident que són bones, però també és evident que molta gent ha caigut ara en el que jo en dic la condició de nou ric de la tecnologia. Sabeu què és el nou ric, no? És una imatge que es fa servir molt. Els nous rics solen ser exhibicionistes. Els nous rics solen ser malgastadors. Els nous rics són patètics. Pobrets. Doncs nosaltres som nous rics de la tecnologia. Resulta que la fem servir molt més del que necessitem. Passem el dia jugant amb les màquines. És que veiem, atenció, veiem parelles aparentment enamorades, suposadament enamorades, cada una amb el seu mòbil. Aquí la gent... Escolta, què fan? Quin sentit té? És una dependència dels aparells veritablement excessiva i abusiva. Jo crec que ho superarem. Crec que ho superarem. De fet, fixeu-vos bé, que no ha sonat ni un mòbil en tota l'estona a la sala, i segur que n'hi ha un perquè... Hem après a dominar això, però abans, fa uns anys, sonaven mòbils en un acte com aquest. En sonaven 3 i 4 i 5 en un acte. Hem controlat això, és un aspecte petit. Un capellà italià va posar a la porta de la seva parròquia el següent rètol. Ja sabeu que als italians els agrada molt el telefonino, que diuen ells, el mòbil. Doncs va posar a la porta de la seva parròquia un rètol que deia: per parlar amb Déu no cal el mòbil. Tenia tota la raó, sembla. Bé, vol dir que hem d'aprendre a fer servir la tecnologia, però que la tecnologia no se'ns mengi el coco. És igual que amb els cotxes. Hem après, fixeu-vos bé, amb la cultura del cotxe. El cotxe fa 30 anys es menjava el món, es menjava les ciutats. Ara hem controlat el cotxe. Potser no tot del tot, però déu-n'hi-do. I ara a moltes ciutats, no sé els casos dels Arenys de Munt i de Mar, però jo que puc parlar de Girona, jo recordo quan a Girona es va fer el primer carrer peatonal, carrer comercial, avui amb un èxit extraordinari, Santa Clara, volien matar l'alcalde. És que, una cosa, ens treus els cotxes davant de la botiga, això és un desastre absolut i total. Avui, carrers, diguem-ne, laterals i perifèrics de Girona volen ser com Santa Clara. Bé, evidentment no tota la ciutat pot ser peatonal, però com hem domesticat els cotxes? I com els conductors ho hem acceptat? És lògic. Amb el cotxe hem d'anar a determinats llocs, però no a tot arreu. I no cal que parem el cotxe davant de la botiga. És més, l'acte de comprar es torna més divertit si és tot passejant a peu. Que no pas anar amb el cotxe fins a la porta mateix. Doncs igual que hem arribat a controlar relativament el cotxe, estic segur que arribarem a controlar relativament la tecnologia telemàtica, diríem, informàtica i telemàtica. Però de moment necessitem millorar, que es deia abans. Bé, vaig acabant per dir que un altre aspecte molt important de la formació del futur és l'estètica. I atenció, perquè l'estètica l'hem convertida només en l'estètica aquesta corporal, de fer-nos els dits, de fer el permanent, del que sigui. No, estètica és una paraula que ve del grec també, que significa sensibilitat, cultiu de la bellesa. Les emocions són fonamentals en la vida. I les emocions han de ser educades. Han de ser educades per ser potenciades i per ser ben administrades i ben comunicades. I les emocions estan absents del procés educatiu. Les emocions fan nosa a l'escola, en general. I per moltes persones fan nosa a la vida. Però, com diu el poeta Pessoa, un dels millors poetes del segle XX, poeta portuguès, sempre estem embarcats en emocions. Mai no desembarquem, diu ell, per dir-ho exacte, mai no desembarquem de les nostres emocions. Sempre tenim un estat d'ànim o altre. A vegades agitat, i llavors són emocions fortes. A vegades suau, llavors diem és un estat d'ànim tranquil. Però sempre tenim una tonalitat o altra. I connectar amb aquesta tonalitat és importantíssim per al procés educatiu. Però sobretot també és important aprendre a reconèixer les nostres emocions, aprendre que algunes emocions necessitem controlar-les i limitar-les. Per exemple, les emocions de la ira, de l'enveja. Això hem d'aprendre a controlar-ho i, si pot ser, eliminar-ho. I, en canvi, hem de potenciar altres emocions. Hem de potenciar l'empatia, hem de potenciar la solidaritat, hem de potenciar l'alegria, l'alegria de viure. Tot això ha d'integrar-se en el procés educatiu si volem que la humanitat del futur sigui una humanitat plena i que no siguin robots. Que estic segur que ningú de nosaltres desitja per als seus nets i besnets que hagin de venir que siguin com maquinetes, com robots. Per què? Perquè nosaltres hem tastat la vida, l'estem tastant, la vida humana, en tota la seva plenitud, i és tan maca, si la pots viure amb certa dignitat, que ningú de nosaltres voldria per ell la condició de màquina. Doncs bé, si no volem la condició de màquina, la manera principal d'educar en el futur haurà de ser llenguatge natural intensiu, esperit científic i sensibilitat estètica ben educada. Crec que amb això podríem pensar en una educació futura encara millor que l'actual, que déu-n'hi-do el que ens ofereix de bo i d'interessant. I permeteu-me que acabi al·ludint a la responsabilitat que cada un de nosaltres té, com he dit abans, sobre la seva pròpia educació i sobre l'educació dels altres. Som sempre educables i sempre educadors. Tots som sempre educables i sempre educadors. Quan passegem pel carrer, eduquem els altres. Quan estem en una sala com aquesta, eduquem. Vosaltres, com he dit abans, m'esteu educant amb el vostre respecte i amb la vostra atenció. Sempre som educables i educadors. I som, per tant, responsables d'això. La historieta que us explico, potser algú me l'ha sentit alguna vegada, que em dispensi, que la repassi, però és una historieta que m'agrada per tancar aquest tipus d'explicacions. És la història, fictícia, òbviament, d'una criatura molt llesta, molt llesta, molt llesta, d'un poble, que va sentir dir que en el poble del costat, podia ser un Arenys i l'altre Arenys, que en el poble del costat hi vivia una persona molt sàvia, que ho sabia tot. I com que les criatures són competitives, va pensar, doncs, vaig a desafiar aquesta persona tan sàvia, a veure si sap tant com diuen. I aniré amb ella portant una papallona a la mà i li preguntaré, la papallona que porto a la mà, vos que ho sabeu tot, és viva o és morta? I llavors, si em diu que és viva, ac, amb un petit moviment la mataré i li ensenyaré que no, que era morta, per tant, que no ho sabia. I si em diu que és morta, obriré la mà i sortirà volant els seus nassos. I quedarà clar que no era tan sàvia. Arriba la criatura a presència d'aquesta persona tan sàvia i diu, vos que ho sabeu tot, sabeu si la papallona que porto a la mà és viva o és morta? I contesta la persona sàvia. La papallona és a la teva mà i només de tu depèn que sigui viva o morta. Mireu si n'era de sàvia. La papallona de la nostra educació depèn de nosaltres, que sigui viva o que sigui morta, i per molts anys. Moltes gràcies.